mal es decir, ¿por qué me está pasando esto? O sea, tiene que tener algún sentido. Y son los momentos en los que más te sueles acordar de Dios. Pero yo creo que deberíamos pensar un poco más y no solo fijarnos en lo malo, sino dar gracias por todo lo bueno que tenemos todos los días.
Joves amb fe, els dissabtes a 8:15 de la tarda, amb David Medrano.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me, the way your smile just beams. The way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, they can't take that away from me. We may never ever meet again on that bumpy road. But I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we danced until three, the way you've changed my life. No, they can't take that away.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
I seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i també de l'Alexander Golovin i la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. El rei Felip VI ha començat aquest matí una segona roda de contactes amb els representants dels diferents partits amb representació al Congrés dels Diputats. De moment, i amb el ressò de l'última operació contra la corrupció que esquitxa el PP valencià, la incertesa es manté i s'allarga, cosa que posa les coses molt difícils al cap de l'Estat de cara a aconseguir l'encàrrec d'un candidat a la investidura amb mínimes possibilitats d'èxit en l'elecció presidencial. Això passa el mateix dia en què el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha obert amb la líder parlamentària de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, l'altra roda de contactes, en aquest cas la d'àmbit català, i ja amb un govern, com sabeu, constituït. Sembla que hi ha predisposició al diàleg aquí a Catalunya i a la suavització de les tensions davant el full de ruta independentista de l'actual govern. Més enllà d'això, el govern ha de seguir treballant i la cambra catalana ha de poder debatre amb normalitat l'elaboració d'aquelles lleis o aquelles normatives que puguin millorar la situació general de tota la ciutadania i aclarir una mica més, d'altra banda, el futur proper que ens espera en economia, treball, medi ambient, cohesió social, educació i molts altres àmbits. Avui, ja ho veieu, ens mirem la política amb una mica més d'esperança, malgrat els núvols negres de la corrupció que, per cert, aprofitem per dir-ho, hauria de ser aviat erradicada a través d'un acord de tots els partits polítics, erradicada de la vida política, encara que, malauradament, la condició humana tendeixi a aquesta forma de perversió en la política. També aquesta corrupció s'ha de treure de la vida política, malgrat la manca d'entesa de cara a la governabilitat a Espanya. Hi ha valors que, com ha dit avui el Papa Francesc, referint-se a la misericòrdia, estan per sobre de totes les dificultats, i un d'aquests valors, el més important, és el de treballar pel bé comú, més enllà d'ideologies o interessos de partit o de sector social. Avui ens acompanyen a la taula del Mirador de l'Actualitat Jan Castel, que és diputat de Ciutadans al Parlament de Catalunya i exregidor a l'Ajuntament de Girona. Senyor Jan Castel, benvingut avui per primera vegada. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per haver acceptat la invitació. També comptem amb la presència del metge i consultor sanitari Ignasi Arbussà. Doctor Arbussà, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
En el seu cas, no és la primera vegada.
No és la primera vegada.
Tenim dos exemples de novetat i de pervivència aquí en aquesta tertúlia.
Podria anar-te en barri.
No, no. Gràcies també per la seva presència. Comencem comentant l'actualitat, si els sembla, per raons també de proximitat d'un dels convidats, parlant d'aquesta reunió que ha tingut avui el president Carles Puigdemont amb la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas. Com la valoren des de Ciutadans? Perquè hi ha hagut cordialitat, normalitat, i ho hem dit a les notícies i ara ho tornem a recordar, un document amb 15 punts en 5 apartats que Arrimadas ha presentat a Puigdemont perquè hi pugui haver entès en alguns temes.
Bé, nosaltres valorem una trobada amb un àmbit cordial, no? Tal com s'ha dit, no? Amb una predisposició al diàleg, aspirant a consensos, que és el que necessita el govern de la Generalitat en aquests moments. I si volem reformes dintre del món i dintre de l'àmbit polític, ens trobaran a la taula, evidentment, no? Totes aquelles reformes, totes aquelles polítiques que ens aportin i que ens donin solució als problemes reals de tots els catalans, per això hi som, per això hem de treballar el dia a dia des de la Generalitat de Catalunya. Evidentment, si segueixen fent només en l'àmbit de la independència i en aquest camí del viatge cap Ítaca, no ens hi trobaran, per suposat, i no trobaran en cap moment la nostra complicitat, com és evident. Nosaltres sempre vulguem per fer polítiques envers les persones i entenem que qualsevol govern, sigui municipal, autonòmic o estatal, el que ha de fer és portar a terme totes aquelles polítiques per donar solucions reals als problemes reals, que a dia d'avui, i deixa-m'ho dir, no són pocs.
D'altra banda, vostès creuen des de Ciutadans, i sembla que també ho ha insinuat Inés Arrimadas, creuen que hi ha la possibilitat de fer conviure les dues línies, és a dir, línies d'entesa en aquells temes en què Ciutadans pugui subscriure determinades iniciatives del govern, i encara que s'oposi i continuï el procés cap a la independència.
Evidentment, nosaltres farem una oposició totalment constructiva, amb un full de ruta que vagi envers, com te deia fa un moment, portar a terme i desenvolupar totes aquelles polítiques que siguin envers una millora cap al ciutadà i cap a tots els catalans en la nostra autonomia, i totes aquelles polítiques socials, no?, que necessitem també impulsar. Podem parlar de la renta mínima d'inserció, podem parlar de la regeneració econòmica dintre de l'àmbit també de la petita i mitjana empresa, dels autònoms, d'aquesta reactivació econòmica que també ens aportarà i ens donarà una reactivació en l'àmbit laboral, no? Pensem que quan traguem entrebancs, millorem el fet d'un problema que hem tingut, d'on tens aquesta part, també, que és la deslocalització de les empreses de Catalunya. Què ens passa? Una deslocalització vol dir una empresa que no s'implanta. Darrere d'una empresa d'un àmbit privat, entenem que hi ha impostos directes i indirectes que també van a l'ARCA i a l'erari públic, que això ens repercuteix i és una millora a tot. Però no vull deixar de dir, qualsevol obertura d'una petita i mitjana empresa, qualsevol empresa que s'ubiqui a la nostra autonomia, el que sí que hi ha darrere són llocs de treball. I en un moment on hem viscut aquella gran crisi econòmica i hem anat caminant cap a aquest futur que ha de ser sortir d'aquest forat que se n'ha dit crisi econòmica en tot el seu àmbit i en tota la seva repercussió, el que hem de treballar és per les persones, per garantir no només l'implantació d'empreses també, sinó d'aquests llocs de treball per minimitzar les llistes de l'atur. En l'àmbit social ens queda una gran feina a fer, en l'àmbit de l'ensenyament una gran feina a fer, també reduir totes aquelles llistes d'espera de l'àmbit de la sanitat. Vull dir, com i de quina manera hem de treballar en l'àmbit sanitari per millorar la nostra sanitat, que és un servei que hem de tenir garantitzat.
Doncs són cinc apartats d'un full de ruta, així ho diu també Ciutadans, per aquesta legislatura. Polítiques socials per a la persona, ja ho ha comentat el senyor Castel, també reactivació econòmica i igualtat d'oportunitats, regeneració i lluita contra la corrupció, unió, igualtat i solidaritat de tots els ciutadans i acords amb el govern d'Espanya, on fins i tot aquí també s'ha trobat sintonia en alguns temes.
Sí, mi deixes posar un accent al que des de Ciutadans treballem i hem portat defensant tots aquests anys i continuarem defensant, és posar totes aquelles mesures cap a la regeneració política en l'àmbit de la corrupció. Pensem que el que no podem fer és aixecar-nos de com ens ha passat molts de matins i esmorzar en diferents temes, no? Que, com deia l'Inés una vegada, sembla que se'ns acabi ja les lletres de l'abecedari per posar-los nom als diferents casos. El que hem de treballar, i també treballar per eliminar una vegada per totes això que se n'ha dit i se'n diu aforaments. Els membres del govern, un president de la Generalitat, o qualsevol, o qualsevol membre, com qualsevol diputat, qualsevol aforament, s'ha d'eliminar. Hem d'entendre que una persona davant de la llei ha de tenir la mateixa garantia i el mateix preàmbul que qualsevol altre.
Recordem que l'aforament implica una immunitat o una protecció del diputat, la diputada i els membres del govern, en el sentit que no poden ser sotmesos a la justícia amb tanta facilitat com si no tenen aquest aforament. Vaja.
Una persona, un ciutadà, el jutge, qualsevol jutjat, un aforat, sabem que va al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, entenem que tothom, com a persones, com a ciutadans, dintre d'això que també nosaltres aboguem per el gran treball que ens queda per fer, dintre de la unió, de la igualtat, de la solidaritat, de la convivència, mentre uns intenten anar cap a aquell viatge cap a Ítaca del que et comentaven, de la divisió, del trencament, de la separació, altres aboguem per la construcció, per la convivència i per treballar per l'igualtat. L'igualtat no és només de gènere, no és només laboral, també és en l'àmbit social i en l'àmbit, com dèiem ara fa un moment, no? Un ciutadà té de tenir els mateixos drets, els mateixos deures, que també qualsevol altre, sigui aforat o no sigui aforat, perquè un aforat ha de tenir un altre sistema, no?, de justícia.
Jean Castel, diputat de Ciutadans, que ens acompanya avui, ens ha resumit una mica alguns dels punts que han tractat avui el president Carles Puigdemont i la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas. Doctor Arbussà, sobre el que ha comentat i sobre la seva visió en general de la política catalana en aquests moments, dins una certa tranquil·litat després de les tensions abans que es formés govern.
Bueno, el primer és donar la benvinguda al Jean Castel. Per ser la primera vegada ens ha fet el primer míting.
No pretenia fer un míting, però vostè el pot veure com...
Gairebé un discurs d'investidura, que em sembla molt bé.
És un plaer.
Ho diu en to simpàtic, senyor Castel.
No, evidentment, ens hem conegut ara l'entrada per primera vegada i ja anireu coneguent. Bueno. Jo soc una persona que parlo des del cor, parlo des del sentit comú i des de la responsabilitat
perfecte.
Que em pertoca.
Perfecte, no? perfecte. Benvingut, doncs.
Moltes gràcies.
Què diria jo sobre això? Primer, que me n'alegro que realment aquesta roda de converses que ha encetat ara el president doncs hagi tingut un tarannà amable, diguéssim, entre cometes, inclús cordial, i entenedor en el sentit de que s'exposen les idees, poden estar contraposades, però s'exposen les idees, s'exposen les idees en tranquil·litat, i els punts de divergència, en tot cas, s'identifiquen, i els punts de consens es ratifiquen. Jo crec que això és un bon camí per entendre que hi haurà propostes que es demanarà als diferents grups del Parlament que li donguin suport, perquè van en el sentit del que deia el Jean Castells, del que és el benestar de la gent. Amb independència del que serien els posicionaments més sobiranistes o menys sobiranistes, que ja entenem que aquí serà molt difícil arribar a acords. Jo crec que el tarannà és interessant. És veritat que potser les tensions viscudes han baixat, en tot cas, amb el to, i jo crec que ens hem de felicitar tots, perquè no es pot mantenir permanentment aquesta, la tensió que es vivia doncs, fa apenas sí, 2 o 3 setmanes. I, per una altra banda, sí que caldria dir, una miqueta, per contraposar una miqueta les opinions del Jean, no? El Jean ens deia, escolta, quines són aquelles línies amb les quals ells estarien a favor de construir, no? I parlava de benestar i parlava d'alguns aspectes vinculats a el que seria la millora productiva, la reactivació econòmica, la disminució de l'atur, donar expectatives noves, etc. Aquestes línies jo crec que les hauria de signar tots els que estan en el Parlament de Catalunya.
Evidentment.
Perquè els objectius probablement són bastant comuns en el punt finalista, la major part de les formacions polítiques, el que difereixen són les estratègies, no? Com s'impulsa el què...
com i el de quina manera.
I el de quina manera, no?
Correcte.
I l'estratègia potser és allà on serà potser més difícil trobar punts d'acord que facin que aquest camí es pugui fer amb unes determinades estacions, amb un determinat procés que ens dugui a allò que tots volem. Ningú vol aturar la població, ningú el vol. Tothom vol que les empreses funcionin bé, que donguin feina, que puguem exportar molt allà on sigui, i que permeti doncs, que l'estat de benestar de la població creixi. No? I en aquest sentit, les diferències probablement ens les podem trobar en com abordem cada un d'aquests temes. Jo crec que el Parlament i, per tant, també el govern de Catalunya, el nou govern de Catalunya, tindrà una enorme dificultat, que són els corsers derivats de la seva infrafinanciació. I això farà que, malgrat tots aquests bons interessos, doncs, potser a finals de mes tornem a tenir problemes per pagar proveïdors. I tinguem que recórrer al banc del senyor Montoro.
Sobre això creuen vostès que pot haver-hi una entesa, fins i tot més enllà del dilema sobiranisme-no sobiranisme, en la qüestió de trobar algun punt d'entesa en un nou sistema de finançament, que potser pel sobiranista seria un mal menor de moment i pels altres seria...
Un dels punts que avui Inés Arrimadas ha presentat en el senyor Puigdemont ha sigut el promoure la revisió del sistema de finançament autonòmic.
Efectivament, sí.
Evidentment necessitem un altre finançament i un millor finançament per la nostra autonomia, no? Sembla que uns practicaran l'immobilisme en aquest sentit, però, evidentment, com a caps de l'oposició des de Ciutadans, el que sí que garantirem és que nosaltres treballarem amb el govern d'Espanya per aquest millor finançament, entenent que altres poder no ho faran i que també entenem que seria la seva responsabilitat com el futur govern i com el govern actual que tenim en el Parlament de Catalunya. Però pensem una cosa, hem de ser curosos, les polítiques han de ser de responsabilitat en base al sentit comú. Ignasi, has apuntat un tema que és fonamental. Quan deies... a tots els partits tindrien que garantir, evidentment, la reactivació econòmica laboral i que darrere aquests nous llocs de treball també donguin i retornin l'il·lusió a molta ciutadania que a dia d'avui, trets d'aquella crisi que tots varen patir, que encara hi som,
encara hi som en aquella
sortida d'aquell forat, però encara hi som, hem patit no només a Catalunya, sinó a les diferents autonomies dintre d'Espanya. Però el que sí que volem deixar clar, nosaltres sí que serem interlocutors, tenim 40 diputats al Congrés dels Diputats de Madrid i la feina que poder no facin alguns sota la responsabilitat que entenem que tindrien que tenir, sí que la farem nosaltres com a cas de l'oposició en el Parlament de Catalunya. Com en 40 diputats al Congrés dels Diputats treballant per la nostra autonomia, treballant per tota aquella millora que ha de garantir el futur dels ciutadans de Catalunya, també.
Senyors, i com veuen, ara que parla el senyor Castel dels 40 diputats de Ciutadans al Congrés, com veuen la situació de moment d'incertesa davant la possibilitat d'una investidura de Mariano Rajoy o de Pedro Sánchez? I quin és el paper de Ciutadans aquí? Que ha assegurat que no donarà suport a cap govern, però s'obre l'abstenció a l'abstenció. Això sí, sempre, diu Albert Rivera, sempre que no estigui Podem en el govern.
Evidentment, nosaltres no només ens obrim a l'abstenció, però sempre marcant premisses.
Premises... Una abstenció amb Pedro Sánchez de president, difícil, perquè si parlem, no volen Podem...
Parlem i fem una comparativa, i es pot fer una comparativa envers de tot allò que et deia que també necessita el Parlament de Catalunya en aquest cas, no? El govern d'Espanya també necessita una regeneració de les polítiques que tenim en el govern d'Espanya. Podríem parlar de tantes i tantes coses com la llei electoral, una llei electoral més equànim, més justa, no? Vull dir, veiem com moltes vegades, i si fem una comparativa, tenim les dades en aquestes últimes eleccions. Podemos vol tenir 3.100.000 i escaig de mil vots. Ciutadans va tenir 3.500.000. Podemos té més representació que poder Ciutadans amb escanys. En aquí veiem una realitat, que és la llei d'ON, que et supedita a que un vot no val igual que un altre. Entenem que els vots han de valdre el mateix, entenem que el respecte cap a la ciutadania que li oferim i li garantitzem anar a votar amb una urna ha de ser respectat i no respectat amb aquestes divisions que la llei d'ON en aquest aspecte fa, no?
Evidentment... Perquè hi ha circumscripcions i llavors aquí és on...
Sí, però hem de treballar...
Es decideixen els diputats.
Hem de treballar per aquesta, aquest canvi, no?, d'aquesta llei electoral, que un vot valgui igual que un altre, que un vot sigui allò que es pronuncia un ciutadà amb una urna i sigui respectat. És igual que moltes vegades s'ha obert aquell debat dels vots en blanc. Des del moment que a un ciutadà li oferim la possibilitat de votar en blanc, un cop fet l'escrutini, com es computa, com es valora i com es respecta aquell vot en blanc.
Això és un tema això, per resoldre.
Això podríem ara obrir, i no és qüestió d'obrir-ho avui, perquè això ens donaria per un monogràfic,
sí,
en aquest sentit.
Dubte.
Però entenem que Espanya i qualsevol de les autonomies que formen el nostre país estan donades a la regeneració política. I la regeneració política no és una frase feta, no és un títol. Té un fons, té un calat i té un munt de mesures a portar a terme per fer avanços, i avanços que prioritzin i respectin l'àmbit democràtic i l'àmbit envers de les persones.
Senyor Bussà, com veu la situació de la governabilitat a Espanya en la línia del...
Terriblement difícil, molt complexa. Veig que hi ha posicions que són difícilment conciliables i no sé si això es resol amb una roda més de converses del monarca, amb els líders polítics, perquè bueno, ja està bé el que parlem de roda, perquè la roda vol dir que després d'una roda en vindrà una altra, no? Per tant, anirem girant. Clar, la veritat és que el sumatori és pervers, no? I realment costa molt poder veure que hi hagin solucions que realment puguin satisfer alguna de les parts que permeti que aquest país pugui ser governable, no? L'alternativa és abocar-nos a unes noves eleccions? Tampoc, perquè com a mínim les enquestes que recentment s'han publicat demostren un escenari exactament idèntic el que teníem. L'única cosa és que sembla ser que el PP pujaria, i això és abans que hagin sortit les notícies d'ahir i d'avui de la corrupció al País Valencià, i que gairebé els mateixos que puja el PP els baixa Ciutadans. Amb la qual cosa, les majories, diguéssim, tampoc s'acaben de concretar. Jo ho veig realment molt difícil. Un, si analitza estrictament el que serien vots o escons, en el global del que seria el panorama del Parlament espanyol, sembla que realment hi ha una predominància de l'esquerra sobre la dreta. I semblaria que, en conjunt, els espanyols sembla que es decanten més per posicions teòricament més progressistes. I no estic defensant perquè no és la meva posició més política.
Jo,
no?
si em permet, voldria fer una pinzellada en això, que podríem estar d'acord en gran part. Però Ciutadans el que està demostrant és que des del centre es poden crear grans majories sense la radicalitat dels extrems. És a dir, des del centre, prioritzant, com et deia abans, en polítiques basades en el sentit comú, basades en la responsabilitat envers el ciutadà i la ciutadania. Abans també, quan parlaven de mesures que es poden treballar també des del govern d'Espanya i que tenen repercussió a les autonomies, també podríem estar parlant d'una infraestructura com és el corredor del Mediterrani, en aquest sentit, no? Que ens garantitzaria també un desenvolupament en tot l'àmbit econòmic i de creació d'ocupació, i veient com aquells petits, aquells
ja,
petits paranys...
Mentre es continuïn fent aves a Zamora, és molt difícil que realment es prioritzin el que són els eixos fonamentals del creixement econòmic a Espanya. Ja no dic de Catalunya, a Espanya.
Quan Ciutadans va anar per aquí i va evidenciar...
I no tinc res contra els assegurants.
No. Però Ignasi, quan Ciutadans va anar amb la línia del que deies, parlant dels trams de l'AVE i de quin retorn hi havia de tota aquesta despesa amb aquestes infraestructures, ja saps quines van ser també les repercussions, les aixecades de to, etc. Però hem de fer polítiques que no només visualitzem aquella obra, aquell servei, aquella infraestructura des del punt de vista de la medalleta política, com hem vist que diferents governs han fet en moltes ocasions. Hem de fer polítiques, hem de fer infraestructures, hem de fer millores i nous serveis per també garantitzar aquesta reactivació que tots busquem, que és l'econòmica laboral, i que ens pugui reportar. Jo sempre parlo en molts àmbits del retorn, no? Quan fem una despesa envers de qualsevol tema, també hem de fer aquell anàlisi de quin retorn ens ha produït. Jo vinc d'un ajuntament com l'Ajuntament de Girona, abans d'elles, jo he estat molts anys a l'Ajuntament de Girona, i ara el temps d'aquesta legislatura, i t'haig de dir, i ara mateix amb l'actual molt honorable president de la Generalitat, que era alcalde del meu ajuntament a Girona.
Per tant, es coneixen personalment, eh? I també com a adversaris.
No, ens ho coneixem personalment i tenim un tracte afable que, evidentment, quan entrem en els temes ideològics, jo tinc, i jo explico i argumento el meu pensament, i a vegades veus que el pensament radical únic i fruit d'aquell pensament únic, a vegades no hi ha un argument de pes per defensar, sinó abogar per una independència que jo he dit moltes vegades, que quan fas l'anàlisi, quan estàs a dintre i visualitzes i fas l'anàlisi particular, te'n dones compte que moltes vegades la paraula independència ha sigut per la paraula per tapar la incompetència que han tingut com a diferents governs per portar a terme allò que deia abans, les polítiques reals per donar sortida i garanties a la ciutadania.
Vostè parla, però, senyor Jean Castel, de pensament únic, i creu vostè que l'independentisme és un intent d'imposar un pensament únic? Ho veu així, vostè? Perquè, de d'independentistes n'hi ha de molts pensaments, de molta sensibilitat.
Jo sempre respecto a la persona que se sent independentista, però el nacionalisme... sí que l'he lluitat moltes vegades. I l'Ignasi apuntava un terme a l'inici de les mesures aquelles de reactivació econòmica i laboral. Jo he fet comerç internacional durant molts anys. Jo encara recordo en una ciutat com a Girona i en una província com la meva aquell terme fronterer on teníem la Jonquera,
sí.
Els que havíeu passat per allà anys enrere... Quan teníem fronteres, tots recordareu aquells 150 metres de gens que et cobraven els arancels, no? Per tot aquella... Ara, aquest lliure comerç, dintre, quan parlem d'aquest fer volar coloms que fan alguns, no? D'aquest vendre la independència com a solució, la incompetència, com deia abans, el tema és fonamental, la repercussió econòmica, la caiguda econòmica. I quan... has viscut i saps el que parles perquè has tocat el tema del comerç internacional, i jo sempre poso un exemple. Mireu, aquestes ulleres que tinc a la mà, que els oients
no les veuen, però
les tinc.
I s'ho imaginen.
Estrapolat a qualsevol altre objecte que nosaltres puguem arribar a fabricar a Catalunya, dintre d'aquesta hipotètica Catalunya fora d'Espanya, dintre d'aquesta hipotètica Catalunya fora de la Comunitat Europea, això passaria a pagar arancels. Què vol dir?
O no.
No.
O no.
L'Estat, jo no vull tampoc que l'empresa...
No.
Passaria a pagar arancels i t'explicaré. Molts aboguen i molts defensen...
Sembla que entrar en aquesta discussió ens allargaria
senyor. L'Estat Schengen, que molts... Però pensem que els cupos i les quotes... Jo no vull que les empreses catalanes treballin 7 mesos. Jo vull que les empreses catalanes treballin tot l'any, vagin a més i el seu nivell de producció no quedi parat ni estancat. Vagi a més.
Això no té res a veure amb la independència. O sigui, vincular això a la independència és un apriorisme.
La independència tindria una... i comportaria negativament amb aplicar qualsevol arancel, perquè...
Els arancels no són obligatoris, no són obligatoris, i es poden arribar a acords econòmics amb la Comunitat Europea, encara que estiguessin fora de la Comunitat Europea, que deixessin el lliure moviment de mercaderies i de béns.
Qualsevol increment, i podem remetre'ns a les dades que nosaltres fabriquem, manipulem, fem. Tot allò que manipulem i construïm i convertim en objectes i després això es comercialitza des de la nostra autonomia catalana, pensem una cosa, si a destí després no m'ho compren perquè hi ha algú que li ofereix a millor preu, això vol dir la caiguda d'aquella empresa i a darrere la reducció de personal. Què vol dir? Més atur? La caiguda econòmica de l'empresa catalana i
això
tantes...
és una visió catastròfica i interessada i esbiaixada amb una intencionalitat de generar un clima de por davant d'un fet que és el respectar la voluntat d'un poble de prendre les decisions per si mateix.
Mai faig el discurs de la por, Ignasi. Mai.
S'assembla bastant, doncs, eh?
No, això, interpretacions li doneu alguns. Jo no el faré mai, el discurs de la por, però també t'ho dic, aquesta frase feta del dret a decidir...
Que existeix. I no és frase feta, és dret.
Sí, senyor, evidentment, però sense vulnerar el dret de decidir de la resta que entenen que aquella part que se'n diu Catalunya i és una autonomia dintre del país que és Espanya...
El dret de decidir és dels catalans.
Bé, senyors, hem entrat en un punt que és clau també a l'hora d'entendre. Sí, no, però de tota manera el que diu el senyor Jean Castel també hem de dir que és el legítim dret a defensar la continuïtat de Catalunya dins d'Espanya, igual que és legítim el dret a defensar la independència.
Totalment.
No, ho dic perquè a vegades de seguida fem anàlisi i vostè té tot el dret a fer-lo, senyor Arbusà, l'anàlisi aquesta de dir, discurs de la por. Bé, doncs, en tot cas són arguments amb els quals es pot estar a favor o en contra, lògicament.
El discurs de la por no ens aporta.
Si em dibuixen un panorama amb el qual resulta que el país s'empobrirà, hi haurà molts més aturats...
No ho desitgem ningú, això.
...les pensions... S'assembla tant el discurs de la por.
El discurs de la por fan altres. Nosaltres fem el discurs del sentit comú i de la responsabilitat.
Allà, doncs, ens hi trobarem.
Senyors, avui, amics oients, compartim la tertúlia del Mirador de l'Actualitat amb el diputat de Ciutadans del Parlament de Catalunya, Jean Castel, i amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Ens queden només 2 minuts i mig, ja hem esbrinat tots els temes de la política, però sí que m'agradaria dedicar, encara que sigui 2 minuts, a comentar la situació de Síria, perquè realment és terrible i hem conegut aquests últims dies, a través d'informes que s'han anat publicant, les xifres terribles, 260.000 morts en gairebé 5 anys, en un país que està partit a trossos, amb faccions que s'enfronten cada dia matant-se. Hi ha una petita llum d'esperança en una cimera que hi ha aquest cap de setmana a Ginebra. Esperem que hi participin totes les parts implicades i es pugui arribar almenys a una treva, com s'ha dit des de la diplomàcia vaticana i des d'altres instàncies diplomàtiques aquests dies. Tenen vostès alguna esperança? Podem concebre alguna esperança en la situació a Síria, en acabar la guerra a Síria, que és, em sembla que, fonamental també per tenir dosis d'esperança en el final del terrorisme internacional.
Jo crec que Rússia està prenent una posició activa, molt més activa del que Europa està prenent en aquest tema. Sembla que realment alguns èxits, diguéssim, militars s'està obtenint en quant a recuperar territori que fins ara era de l'estat de l'Estat
Islàmic. Això el govern de Síria, el règim, sí.
No perdem el nord. Això és perquè Rússia està donant suport a un govern que és un govern dictatorial i responsable de també moltes morts a Síria, eh? O sigui, estem buscant una solució que és una solució de mal menor, molt mal menor. Jo sí que voldria posar només un minut del tema dels refugiats a Europa amb aquestes darreres informacions que s'està sortint de que hi ha països nòrdics que semblen tan, tan civilitzats.
Ahir comentava la notícia de l'aprovació al Parlament danès.
Ho trobo, però, fastigós.
La confiscació de béns als...
Fastigós. Em recorda temps de la Segona Guerra Mundial i que a Anglaterra, amb el Glasgow concretament, no era Glasgow, sinó Cardiff, sembla ser que, a més, els refugiats els identifica amb quelcom que porten marcat o les seves portes estan marcades. Això em sembla indignant absolutament, i diríem que rebel·lant-se, i sortir al carrer com el dia de l'11 de setembre.
No hi ha temps per més, però em sembla que subscriu les paraules. Senyor Jean Castel...
Sí, també tenim que fer una gran feina des de la comunitat europea envers de tot aquest treball.
Gràcies.
De tota aquesta gent que, per desgràcia...